Notícies Migdia, amb Núria García.
Són dos quarts de dues, Sabadell viu la seva primera jornada tancada. Des de primera hora del matí ningú no pot sortir de la ciutat si no és per una causa justificada, com anar a la feina o a una visita mèdica, una situació que es mantindrà fins a les 6 del matí de dilluns que ve. A més, la cultura, els gimnasos i les grans superfícies se sumen al tancament de bars, restaurants i centres d'estètica. L'objectiu de tot plegat és reduir les interaccions socials i aplanar la corba de contagis. I és que el govern català ha avisat avui que si no es baixa fins als 1.800 casos diaris, caldrà aplicar un confinament domiciliari. És divendres 30 d'octubre. Així comença el Notícies Migdia.
Titulars.
El Taulia es reorganitza també per donar cabuda als nous pacients Covid. Pere Gallifa, molt bon dia.
Molt bon dia. Ahir i avui s'han desprogramat les operacions no urgents, la qual cosa ha suposat el tancament de 3 quiròfans del bloc central. Si l'evolució de casos és bona, durant el cap de setmana, les sales d'operacions podrien tornar a funcionar de la manera habitual dilluns que ve.
Castanyada confinada.
Malgrat l'enduriment de les restriccions, es manté el dispositiu de Tots Sants al cementiri i també les celebracions particulars, sempre amb un màxim de 6 persones en cas de no ser convivents. No hi faltaran les castanyes ni tampoc els panellets.
El centre d'esport Sabadell ja té al sac la primera victòria en el retorn a la Lliga Smartbank.
El Leganés va perdonar la primera meitat i això ho va aprofitar Stoikov per marcar l'únic gol del partit després de 5 minuts de deliberació al VAR. En poc més de 48 hores el Sabadell té nou enfrontament al Toralín contra la Ponferradina.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. La previsió del temps, Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, avui ens espera una jornada força estable dominada pel sol o pel ressol perquè hi haurà la presència de força núvols alts i prims que localment deixaran el cel entrenyinat. També, a banda, arrenquem el dia amb la presència d'alguns intervals de núvols baixos que, sobretot, es situen en punts del litoral. S'han d'anar trencant ràpidament, però, a més, a partir de mitja tarda vespre es tornaran a formar en aquesta zona de la façana del litoral. Tot i això, aquests núvols baixos no tindran més conseqüències, no han de deixar cap tipus de precipitació. Pel que fa a la temperatura, arrenquem el dia amb una temperatura que és més baixa respecte a la d'ahir en aquesta mateixa hora, sobretot a les fondalades, i en canvi a les cotes més altes ha pujat. De cara al migdia tornarem a parlar d'un ambient molt agradable i molt suau, majoritàriament amb màximes de 20-21, puntualment 22 graus, però a més, en punts de litoral, es podrà arribar perfectament entre els 24 i 25 graus de manera local. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació del trànsit, a aquesta hora la situació és força tranquil·la i al marge dels controls que s'estan fent a les entrades i les sortides de les ciutats per garantir el compliment d'aquest confinament municipal, no hi ha cap altra incidència a la xarxa viària catalana, tot plegat, després que s'hagi reobert la C26 a les Llosses en tots dos sentits de la marxa. Havia quedat tallada durant el matí a conseqüència d'un accident. I pel que fa al transport públic, a aquesta hora podem connectar amb el Transmet per conèixer quina és la situació. Javier Arjona, molt bon dia.
Molt bon dia, del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Al marge de les afectacions per obres de millora a les línies de Rodalies R1, R2 i R4, la resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen en aquests moments amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. D'altra banda, per Tots Sants, TMB habilita dos serveis especials de bus al cementiri de Collserola, un amb sortida d'Horta i l'altre a Fabré i Puig. A més, com és habitual, el diumenge 1 de novembre, un servei especial de bus llançadora enllaçarà a la plaça d'Esplanya i al cementiri de Montjuïc. afegir que reforça la línia de bus 21, així com la línia interior del recinte de Montjuïc, la 107. Per anar al cementiri de les Corts teniu les línies de metro 3 i 5 i per anar al de Poblenou la línia 4. Tingueu en compte que hi ha controls i regulacions d'accés als cementiris per evitar els contagis de Covid-19. Això és tot al moment del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon cap de setmana. Passen 5 minuts i mig a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Primer dia amb el confinament municipal de cap de setmana en marxa. Des d'aquest matí fins dilluns a la matinada, els sabadellencs no podem sortir de la ciutat si no és per treballar, anar a l'escola o per una causa justificada i d'urgència. Aquesta nova aturada de cap de setmana estarà vigent durant 15 dies de moment i se suma al confinament nocturn entre les 10 i les 6 del matí de cada dia. Això pel que fa directament a la ciutadania, perquè les noves restriccions també obliguen a aturar l'activitat cultural i a tancar els establiments comercials de més de 800 metres quadrats i que no siguin essencials, com ara també bars, restaurants i centres d'estètica. A més, l'ensenyament no obligatori torna al format virtual.
Pel que fa als nous confinaments, no es pot entrar ni sortir de Catalunya durant tota la setmana i els caps de setmana a partir d'avui a les 6 del matí i fins dilluns a les 6 no es pot sortir del municipi. Tampoc es pot ser al carrer entre les 10 de la nit i les 6 del matí cada dia de la setmana. El que sí que està permès és anar a l'escola, a la feina, tenir cura de persones dependents per raons d'urgència o per motius sanitaris, jurídics, exàmens o per retornar al lloc de residència. També es pot anar a municipis veïns si es fa esport individual al cap de setmana, per anar a un acte esportiu si ets professional o per permisos penitenciaris. Les reunions no poden superar les 6 persones.
Com dèiem, a part dels confinaments, també han crescut les restriccions per als sectors de la cultura, l'educació, el comerç i la restauració. Durant 15 dies no hi haurà cap tipus d'espectacle teatral, musical, de dansa o de cinema a Sabadell. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, ha explicat al programa El Cafè de la Ràdio que tenien l'esperança de no haver de tancar el sector, però creu que les dades de la pandèmia avalen la restricció.
Ara bé, les companyies i entitats culturals han rebut de forma més greu les noves mesures. Algunes de les que havien d'actuar aquest cap de setmana s'ho prenen amb resignació, com els Brothers Bros, tot i que posen les esperances en la reprogramació que els ha promès l'Ajuntament dels Actes. Ara bé, d'altres entitats, com l'associació Enculturat, que aquest dissabte havien de presentar el Flamant Lleó de Sabadell, estan més afectats. David Hidalgo n'és el president.
La sensació és de ràbia, és d'impotència, és de que les coses estan fent molt mal fetes, perquè la nostra entitat, juntament amb l'Ajuntament, amb la Regidoria de Cultura, amb els tècnics, hem seguit fil per randa el Procicat, que va declarar la represa cultural. Hem seguit fil per randa que la cultura era un bé essencial quan es va aprovar pel Parlament de Catalunya a finals de setembre, i no entenem que de cop i volta, amb una roda de premsa de mitja hora, s'ho carreguin tot.
Pel que fa als equipaments culturals, les biblioteques oferiran només el servei de préstec fins a 8:45 i els museus només tindran activitat museística al 30% de la capacitat. Pel que fa a la cavalcada de Reis, Carles de la Rosa assegura que es farà sempre que el confinament no sigui total.
No, aquesta no es contempla, aquesta opció, a no ser, evidentment, que estiguem absolutament confinats i no hi hagi possibilitats algunes o que ens prohibeixin realitzar esdeveniments d'algun tipus. Aquesta és l'única opció en la que, evidentment, no podíem fer res perquè seria un fet també totalment sobrevingut. Però nosaltres, ja us dic, som molt tossuts a l'equip de cultura i a l'Ajuntament, i el que hem fet és buscar moltes opcions que ens donessin fórmules de sortir.
Avui també hem sabut que es cancel·len els concerts i recitals organitzats per Ullo Promotors al Teatre del Sol, que eren previstos des del 8 de novembre al 4 de desembre.
I pel que fa al sector educatiu, les escoles bressol, escoles i instituts romandran oberts, però els estudis no obligatoris, com batxillerat, formació professional i universitats, passaran a les classes virtuals.
A l'Institut Castellarnau, on es cursen molts cicles de formació professional, el seu director, Xavi Teixidor, ha explicat al Cafè que des de principi de curs opten per un model híbrid d'ensenyament. Per tant, el podran mantenir, ja que es permeten les pràctiques que es facin de forma presencial.
El professorat s'hi ha hagut d'implicar, ha hagut de fer un estudi d'aquelles pràctiques que eren necessàries que siguin realitzades en tallers, laboratoris i espais on tenim doncs, tot això, tota aquesta organització de material per dur a terme les pràctiques, i els continguts més teòrics, doncs, impartir-los a distància, de forma telemàtica.
Teixidor assegura que apliquen totes les mesures de seguretat a les classes presencials.
I per acabar, no podran obrir tampoc els centres comercials que no es dediquin a l'alimentació, la primera necessitat o la higiene. Els comerços amb més de 800 metres quadrats, els bars i restaurants, només podran servir menjar a domicili fins a les 11 i els centres d'estètica continuaran tancats 15 dies més.
Sí que podran obrir el petit comerç, el comerç de primera necessitat o essencials, els comerços grans que acotin l'espai a menys de 800 metres quadrats i els mercats no sedentaris, sempre per sota del 30% de la capacitat. Les grans superfícies, com ara el Corte Inglés, mantindrà oberts els departaments de primera necessitat per a farmàcia, alimentació i mascotes amb un màxim de 800 metres quadrats. L'entrada serà per la planta baixa.
I el centre comercial de la ciutat, que està tancat ja des d'avui, és el Paddock. Sílvia Toneu, directora de l'establiment de l'Eix Macià. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com us heu pres aquesta decisió, aquestes restriccions que us han obligat a tancar?
Bueno, a veure, en primer lloc, total respecte per les decisions sanitàries, com no pot ser d'una altra manera, i sabem que és un moment molt complicat i que de vegades és molt fàcil criticar. Des dels centres comercials, sobretot el nostre, que és petit, trobem que hi ha un greuge comparatiu amb els locals de carrer, perquè, per exemple, el Calcedònia que tinc a dintre del centre comercial, jo no veig quina és la diferència entre aquest i el que hi ha a la Rambla o al Zara, entre el meu i el que hi ha a la Rambla. Al contrari, jo crec que nosaltres podem garantir més que no hi hagin cues perquè la Rambla no la controla ningú, en canvi nosaltres sí que tenim control d'accessos. Si l'objectiu era limitar la mobilitat, que això ho entenem, s'hauria d'haver fet o tots o ningú, perquè jo no hi veig la diferència entre anar a una botiga, al contrari. Si el Zara del Pado que està tancat, aniran tots al Zara de la Rambla, amb el qual allà doncs segurament hi haurà més acumulació de gent. No ho entenem.
Quines mesures havia pres el centre comercial fins ara per garantir doncs, aquestes distàncies de seguretat, la higiene de mans?
Control d'accessos, el primer, que ja el teníem, però ara hi havia unes pantalles en el que sempre s'indicava quin era el percentatge de gent que hi havia i el que hi podia haver, que no ens hi acostàvem mai ni de lluny. Gel a totes les entrades, neteja més freqüent, la ventilació ja la teníem, o sigui, hi havia moltes coses que ja no les havíem hagut de fer perquè ja estaven fetes, perquè el centre ha tingut una renovació recent, però sobretot control d'accessos i gel hidroalcohòlic i neteja molt més freqüent de les superfícies.
El Paddock ja ve...
Havíem...
Sí,
perdona.
Digues.
No, deia que nosaltres hem pres totes les mesures que ens han dit. Bé, ja ho entenc, que... Tothom pensa que el seu negoci és segur, que la cultura és segura, que els espectacles són segurs i ens hem de limitar. Sí, nosaltres ho entenem, però el que no entenem és perquè uns comerços sí i uns altres no. Sí, perquè la mateixa botiga en un lloc pot obrir. És com si els restaurants dels centres comercials poguessin obrir i els del carrer no, o al revés. No, jo no li veig la lògica.
El centre comercial Paddock ja va haver de tancar el mes de març. Aquest segon tancament, com us podria afectar, sobretot per si no és només de 15 dies i s'allarga?
Doncs com a totes les botigues que estan tancades actualment, crisi sobre crisi, pèrdua sobre pèrdua, i això l'únic que fa és potenciar altres plataformes tipus Amazon, que això sí que és la competència del petit comerç no és el centre comercial, la competència del petit comerç, del comerç en general, són plataformes com Amazon, que ni tributen a Espanya, ni asseguren gent aquí. Nosaltres som generadors de feina, empreses que tenen la seguretat social, treballadors que ara estan alerta ja des d'avui. Molt complicat, serà molt complicat depenent del que durin aquestes restriccions.
Sílvia, et volia preguntar també si després del primer tancament algun dels negocis que hi havia instal·lats al Paddock va haver de tancar i si preveieu que algun altre ho pugui fer després d'aquests 15 dies.
Sí, nosaltres tenim sobretot problemes a la planta menys 1, que és la planta que hi ha més desocupació, planta baixa, planta primera, i ara amb la incorporació del gimnàs a planta segona, la veritat és que aquestes tres plantes estan bé. A la planta menys 1 és la que ja teníem més dificultats per llogar i van tancar tres dels comerços que teníem. Un no directament per la pandèmia, perquè ja va tancar setmanes abans, però dos sí, directe o indirectament, per culpa de la pandèmia. I segurament algun altre ens en emportarem, espero que no, però la gent també té una capacitat de perdre diners que no és il·limitada.
I quina capacitat d'aguantar té el centre comercial en general? Si van tancant comerços i no es poden mantenir, clar, quina és la previsió que feu a curt termini?
Nosaltres ho tenim difícil perquè, d'altra banda, tampoc hem rebut, o sigui, els comerciants sí que alguna petita ajuda han rebut i ara ens obliguen els propietaris a limitar el lloguer, que també ho entenc, però els propietaris de locals no rebem cap ajuda. Nosaltres, de l'any passat, hem pagat les escombraries al 100% de 3 mesos que no vam generar res, l'IBI al 100% de 3 mesos que no hem facturat res en absolut. Vull dir que els centres comercials, sobretot aquest que no és gaire gran, també necessitaria rebre algun tipus d'ajut, perquè si no, al final serà poc rendible. Jo tinc esperança per això, tinc un caràcter optimista i penso que això serà una B baixa, el que passa que no sé si hem arribat a la punta baix de la B baixa i tornarem a pujar. El problema és els que es queden pel camí. Aquest és el problema. Jo sí que tinc confiança en el centre comercial Padó, que és un centre urbà, que és de la ciutat, no és d'aquests dels afores, és un centre petit i molt arrelat dintre la ciutat. Jo sí que tinc confiança que quan aquestes restriccions per fi s'acabin, la gent torni a venir a comprar.
Sobretot li pregunto perquè justament a l'Eix Macià tenim un altre edifici, l'antic Llac Center, que també havia de ser un centre comercial de l'estil del Paddock, però que el tenim com el tenim, buit i abandonat. Clar, seria un risc que el Paddock pogués entrar en aquesta mateixa situació.
Jo no conec 100% la història del Llac Centre, però pel que he sentit hi ha més un problema de multipropietat, que és de molts, molts propietaris diferents, de no posar-se d'acord en el tema de venda, perquè Nòvios, entre cometes, per ser comprat durant tots aquests anys que fa que està tancat, jo crec que n'ha tingut força. El Paddock, en aquest sentit, només té dos propietaris més grans, que jo crec que no seria tan complicat en el cas de que s'hagués de reconvertir. Però no hem arribat aquí encara, no hem arribat aquí encara. Tenim molts comerços que acaben d'obrir les portes. De fet, el gimnàs Sinergim va obrir el 2 d'octubre, no ha pogut ser ni el mes, que ja l'han tancat, i moltes botigues que han fet reformes o que s'han instal·lat noves que necessitem que durin anys encara obertes. Jo no li veig el mateix futur que el Llac Centre.
Esperem que no tingui el mateix futur, perquè això serà bon senyal. Sílvia Toneu, directora del Centre Comercial Paddock, gràcies i bon dia.
A vosaltres, bon dia. Adéu.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
Continuem endavant perquè la pressió assistencial a la qual està sotmès l'Hospital de Sabadell en els últims dies ha portat la direcció del centre sanitari a replantejar una part de l'activitat quirúrgica. Tant ahir com avui els quiròfans del Taulí funcionen a mig gas, tot plegat amb l'objectiu de poder donar sortida als pacients Covid que haguessin d'ingressar a l'hospital.
El bloc quirúrgic central, on es fan les cirurgies urgents i no urgents, compta amb 10 sales d'operacions, de les quals ara mateix estan actives un total de 7. S'han desprogramat les intervencions no urgents i només es fan les urgents i les que arriben derivades del servei de traumatologia. Així mateix, el bloc quirúrgic ambulatori, amb 4 quiròfans, funciona al 100%. En principi, la mesura només s'està aplicant aquest dijous i divendres, i de cara a dilluns totes les sales d'operacions del Taulí hauríem de recuperar l'activitat habitual. La situació epidemiològica i el nombre d'hospitalitzacions per coronavirus que es registrin durant el cap de setmana acabaran de decidir si el tancament de quiròfans es manté o no. En els pròxims dies, el comitè de crisi de l'hospital prendrà una determinació en la reunió de dilluns que ve. A hores d'ara, al centre sanitari hi ha 127 pacients amb Covid-19 ingressats, dels quals 26 es troben a l'UCI o a semicrítics. Segons les dades de salut, entre els dies 20 i 26 d'octubre s'han realitzat a Sabadell un total de 8.609 proves, ja siguin PCRs o test d'antígens, de les quals un 10,68% han resultat positives, és a dir, al voltant de 860. Pel que fa al risc de rebrot, ara és de 874 punts, mentre que la velocitat de contagi se situa a l'1,31. Des de l'inici de la pandèmia, la ciutat ha registrat 7.268 casos positius de Covid-19 i 400 defuncions.
Altres qüestions. qüestions relacionades amb l'evolució del coronavirus perquè Catalunya aplicarà un confinament domiciliari si els contagis del virus no baixen.
El secretari general de Salut, Marc Ramentol, adverteix que la Generalitat aplicarà aquesta mesura si el confinament de cap de setmana no és suficient. Ramentol ha anunciat que quan Catalunya baixi als 1.500 casos diaris es podran començar a revertir les mesures. El secretari de Salut també ha comunicat que en els pròxims dies contractaran estudiants de medicina i infermeria que estiguin a l'últim curs per reforçar el sistema sanitari davant la segona onada.
El risc de rebrot torna a créixer després de dos dies a la baixa.
Sí, ara és de 882, 44 punts més que ahir. La velocitat de contagi, però, continua disminuint i ara és de l'1,29. En l'actualització de dades s'han declarat 5.413 nous casos confirmats per PCR, 34 morts i 47 hospitalitzacions.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
I ara us expliquem que Banc Sabadell ha registrat una caiguda dels beneficis del 74,1%, però tot i això guanya 203 milions d'euros entre el gener i el setembre de 2020. Segons l'entitat, aquesta diferència amb el mateix període de l'any passat s'explica per la caiguda dels ingressos arran de la pandèmia i també per l'actualització dels models IFRS 9, una normativa que obliga a elevar les provisions.
El banc presidit per Josep Oliu es mostra satisfet del balanç perquè assegura que supera el consens de mercat. Així i tot, presentarà l'estat un pla d'eficiència i transformació digital per ajustar les seves despeses. Entrant en una mica de detall en les xifres, el banc va perdre un 6,2% dels ingressos nets de l'any passat, sumant interessos i comissions, van recaptar 3.546 milions d'euros. Pel que fa a la inversió creditícia, l'entitat va tancar el tercer trimestre amb un saldo de 145.462 milions, un 3,2% més respecte a l'exercici anterior. Segons el grup, l'increment d'aquesta partida respon principalment a la concessió de préstecs ICO a empreses, pimes i autònoms. En l'apartat de costos, la despesa del banc ha crescut un 0,9% més que els primers mesos de l'any passat, arran sobretot de la reestructuració de la seva filial britànica, el TSB.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
8 minuts per arribar al punt de les dues. Anem a d'altres qüestions que també centren l'actualitat d'aquest divendres. El govern municipal no preveu aglomeracions de ciutadans al cementiri aquest cap de setmana per la commemoració de Tots Sants. Segons la regidora de Salut, Sònia Sada, des del cap de setmana passat, les instal·lacions de Sant Nicolau han augmentat el volum de visitants, tot plegat aprofitant el dispositiu especial que ha reforçat les freqüències d'autobús i ha habilitat 4 entrades diferents al recinte, una setmana abans de l'habitual.
Malgrat tot, el cementiri mantindrà la limitació de 2.000 visitants, ja que consideren que és una xifra òptima per prevenir contagis. Ho ha apuntat Sada al Cafè de la Ràdio.
Que no sobrepassin els 2.000 visitants a l'hora dintre del cementiri. Teniu en compte que és un cementiri molt gran, que n'hi ha 37.000 sepultures, per tant, estem parlant de que aquestes 2.000 persones estan molt per sota, fins i tot del 30% que ens marcaria a les noves restriccions sanitàries. I així que entenem que és una bona xifra, que dona capacitat per tenir garanties d'espais entre les persones.
Tot i que moltes persones han perdut familiars durant la pandèmia, s'ha de considerar que no hi haurà un augment de visitants al cementiri. Sobre els homenatges a les víctimes de la Covid-19, han quedat aturats fins que passin els pitjors moments de la pandèmia. També estan acumulant retard les inversions previstes al cementiri arran del primer confinament. Malgrat tot, la regidora assegura que hi ha diverses idees per aplicar a les instal·lacions i donar resposta a les noves necessitats socials de comiat. Per exemple, amb la incorporació de més espai per a cendres i d'un espai per al dol perinatal.
Tot i les restriccions, quan acaba el mes d'octubre, la tradició marca que cal celebrar la castanyada.
Arremeu, torra, castanyes a la voreta del foc.
Fruiteries i pastissers ultimen els detalls per una festa que aquest cap de setmana només es podrà celebrar dins del grup Bombolla. Els menjadors tornaran a ser al centre per compartir una pata amb moniatos, castanyes i panellets, tot i que alguns optin per combinar-ho amb la celebració de Halloween.
Mari Martínez, treballadora de fruites just al Mercat Central, ha passat avui pel programa al matí per parlar de la gran protagonista de la jornada, la castanya. Per Martínez, les més apreciades són les que venen d'indrets freds, com la comarca del Bierzo, Lleó o Galícia, i assegura que es poden coure en foc o al forn.
A casa la gent, jo suposo que també li fa il·lusió fer-ho, i a part, bueno, el que tu deies, se poden fer, i tenen moltes propietats, a part la castanya, perquè vull dir, és molt rica, és una font d'energia i té molta proteïna, baixa en proteïna i greixos, Llavors, vull dir, se pot anar menjant tothom,
Aquesta temporada la castanya té un preu d'uns 8 euros al quilo i estarà disponible fins ben entrat l'hivern. I un altre producte típic d'aquestes dates són els panellets. Aquests dolços tan tradicionals seran fins i tot una mica més presents a les taules. El Gremi de Pastissers de Catalunya ha calculat que les vendes podrien arribar a pujar un 2,5%. Li hem preguntat a Modest Corselles, director general del Fort Valero.
Home, doncs, francament, sí, algú es nota. Jo, personalment, no m'ho creia gaire, perquè aquest any, ostres, pandèmia... No sé, tot és molt raro, no? I a sobre cau en un dia, dissabte, no és un dia massa bo, perquè si hi ha festa, hi ha pont, la gent marxa i no tenim gaire venda. Però, en principi, el que és la prediada, per dir-ho així, està força bé. Jo, a mi m'ha sorprès.
Com sempre, els panellets més tradicionals de pinyó seran els més venuts i elaborats, però no oblidem que els últims anys ja és tradicional que també es barregin amb altres cultures com el Halloween i les seves carbasses. Enguany, però, els comerciants que es dediquin a les disfresses i les garlandes festives han notat un descens d'entre el 40 i el 50% en les vendes per culpa de les restriccions imposades per la pandèmia. El gerent de Vidal Paper, Jordi Vidal, ha explicat com s'ho han fet en declaracions al programa al matí.
Per nosaltres és molt atípic i la veritat és que nosaltres les vendes ens han baixat molt, perquè el nostre és molta festa i com està prohibit les reunions de més de 6 persones... La gent no pot anar a sopar a casa de ningú perquè de 10 o 6 no es poden moure. Doncs la veritat que ens està afectant bastant, aquestes restriccions. Es nota bastant.
Vidal ha assegurat que aquesta nit de terror es viurà sobretot entre els més petits, ja que les grans festes temàtiques en disfresses no es poden celebrar.
Falten 3 minuts per arribar al punt de les 2 del migdia. Fem un cop d'ull a l'actualitat més enllà de Sabadell. El jutge ha alliberat tots els detinguts a l'operació Volhov.
El jutge ha decidit alliberar tots els detinguts per una suposada trama de finançament irregular del procés independentista. La fiscalia ha decidit no demanar mesures cautelars contra ells perquè desconeix gran part del sumari de l'anomenada operació Volhov. Oriol Soler, Xavier Vendrell i David Madí han quedat en llibertat amb càrrecs. Els 9 detinguts que havien de declarar avui davant del jutge s'hi han negat en bloc.
Precisament en les últimes hores el govern rus s'havia desmarcat d'aquesta operació i considerava que traspassava els límits de l'absurditat.
La portaveu del Ministeri d'Exteriors rus assegura que les acusacions del govern espanyol són falses i que això només malmet les relacions diplomàtiques entre els dos països. Concretament, pel que fa a la mobilització de 10.000 soldats russos per desestabilitzar l'estat espanyol, la ministra ha dit literalment que és una absurditat d'alt nivell i que se sorprèn de com certs mitjans espanyols s'han cregut aquesta informació. De fet, l'operació Volkov ha arribat fins i tot a Brussel·les. Alguns eurodiputats catalans han preguntat a la Comissió Europea si el nom d'aquesta operació és una apologia del nazisme per part de la Guàrdia Civil, ja que Volkov és una batalla de la Segona Guerra Mundial guanyada pels nazis amb l'ajuda de la Divisió Azul del franquisme.
I en economia, el PIB espanyol ha crescut un 16,7% durant el tercer trimestre de 2020.
Rebot històric de l'economia espanyola. Després de França, Espanya és el segon país de l'eurozona que més ha augmentat el producte interior brut entre juliol i setembre. El repunt del 16,7% arriba després de la caiguda rècord del segon trimestre, on el PIB va caure un 17,8% i es coronava com l'estat europeu més afectat per la pandèmia.
Així arribem al punt final de Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González de les Vies de So. Recordeu que podeu continuar informats del portal de continguts de l'emissora, també a través de les xarxes socials i a partir de les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Avui amb en Pau Vituri. Que vagi bé. Bona castanya de Déu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.